los sonidos del planeta azul. UPV Radio. Los sonidos del planeta azul.
Músicas del mundo.
Paco Valiente.
Bienvenidas y bienvenidos a una edición especial del espacio Los sonidos del planeta azul. Hoy vamos a ofrecer la primera parte del concierto recital en homenaje a Miguel Hernández que Lucho Roa y Saint Camps dieron el 24 de abril en el marco de la 41 edición de la Feria del Libro de Valencia. A lo largo de la presentación en los Jardines de Iberos de Valencia, de casi una hora de duración, el cantautor chileno y el recitador valenciano recorrieron la vida y la obra poética de Miguel Hernández. Este año de 2010 celebramos el centenario de nacimiento de Miguel Hernández. El poeta de Orihuela, que nació el 30 de octubre de 1910 y falleció en Alicante el 28 de marzo de 1942, es uno de los más importantes y comprometidos escritores de su generación. Regresamos al sábado 24 de abril de 2010. Estamos en la sala de actividades número 2 de la Feria del Libro de Valencia, ubicada en los Jardines de Iberos y junto al cauce viejo del río Turia. En una pequeña y concurrida carpa instalada en la explanada del recinto ferial se presentaron Lucho Roa, voz y guitarra, y Vicente Camps en la narración y declamación de los poemas de Miguel Hernández.
Bé, molt bona vesprada a tots i benvingudes i benvinguts. Per al meu company Lucho Roa i per a mi és un plaer estar així aquesta vesprada en la 41a Fira del Llibre de València. És un plaer que esta sala d'activitats estiga com està plena i és una llàstima que no puguen estar tots sentats. Anem a començar este recital i anem a passar aproximadament una hora junts en la poesia de Miguel Hernández cantada i recitada. Serà difícil concentrar-se en aquest lloc perquè tots sabem que la gent passa, es queda, alguns se'n van, altres es queden. Anem a intentar sustraure's a tota la gent que passa per fora i pensar que al fi i al cap algun d'ells comprarà un llibre de Miguel Hernández o de qualsevol altre poeta i que haurà merescut la pena que estiguen en la fira i que nosaltres no puguem gaudir o fer-los gaudir en tot el respecte que caldria a la paraula d'aquest poeta. Però anem a intentar fer el millor recital, el meu company i jo, així aquesta vesprada, en les instal·lacions que tenim. El mèrit fonamental d'aquest poeta, de Miguel Hernández, que enguany es compleixen, com tots saben, 100 anys del seu naixement, està en haver juntat, com molt pocs poetes, la seva obra i la seva vida. La seva poesia està plena d'il·lusió i de talent, per parts iguals, i està marcada per un origen i un destí. Jo personalment afegiré que per a mi la importància d'aquest poeta serà la seva voluntat per canviar la història que de naixement li havia vingut. Per a mi, la verdadera importància de l'obra de Miguel Hernández està en canviar eixe destí cabrer que tots coneguem i el seu desig de ser poeta. Bé, pues, en eixes premisses anem a començar el recital. Jo vaig conèixer a Miguel Hernández quan tenia 17 anys i estudiava declamació al Micalet de València. Lucho Roa, que, com vostès saben, ho hauran vist ahir, a més, nasqué a Santiago de Chile, em comentava que ell va conèixer a Miguel Hernández quan tenia també més o menys aquesta edat i estava allà a la seva terra i escoltava cantar a Víctor Jara, una cançó molt, molt coneguda d'un poema de Miguel Hernández que en comença dient Vientos del Pueblo.
Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre.
Serà el poema Vientos del Pueblo el que a continuació els cantarem i recitarem com a principi d'aquest recital. Lucho interpretarà els seus primers versos i després jo seré el recitador.
Viento del pueblo me llevan, viento del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta.
Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. Yo no soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, del sudor y el hacha, reyes de la minería, raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que os quieren dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda.
Si me muero, que me muera.
Si me muero, que me muera.
Con la cabeza muy alta.
Con la cabeza muy alta.
Muerto y 20 veces muerto.
Muerto y 20 veces muerto.
La boca contra la grama.
La boca contra la grama.
Si me muero, que me muera.
Si me muero, que me muera.
La cabeza muy alta,
muy alta.
Tendré apretados los dientes.
Tendré apretados los dientes.
Y decidida la barba.
Decidida la barba.
Cantando espero a la muerte.
Cantando espero a la muerte.
Y hay ruiseñores que cantan.
Y hay ruiseñores que cantan.
Encima de los fusiles.
Encima de los fusiles.
Y en medio de las batallas.
Y en medio de las batallas. Gracias. Gracias. Anirem recitant i cantant, en alguns casos, cadascun dels poemes acompanyats per la veu i la guitarra, com veuen, de Lucho Roa, al temps que jo vaig comentant breus detalls de la vida de Miguel Hernández. És per això que crec fonamental que, per tal d'iniciar el recital, viatgen amb nosaltres mentalment fins als primers anys del segle XX. Exactament fa ara 100 anys, 1910, en una població alacantina molt a prop de Múrcia, Oriola, el dia 30 d'octubre, naix Miguel Hernández Gilabert. I volem que pensen en eixe xiquet, en un xiquet que naix dins d'una família dedicada al tracte i pastoreig de ramat, humil que no pobra de solemnitat, però amb unes característiques molt semblants a tantes famílies humils d'aquella època de la que provenim la majoria dels que estem ací. Com saben, el fill del metge seria metge, però el fill del cabrer hauria de ser, per precisió, cabrer. Miguel prompte destaca per la seva intel·ligència, però el seu pare l'obligarà a deixar els estudis per tal de cuidar de les cabres i ajudar a l'economia domèstica. I no solament això, sinó que en comprovar l'afició tan primerenca per la lectura i l'escriptura del seu fill, li posarà tots els entrebancs possibles per tal que el xiquet no siga poeta, sinó que siga cabrer i l'ajude en sa casa. Però, com hem dit, Miguel Hernández estava decidit a ser poeta. Eixa és la gran importància, entre altres coses, d'este home. I d'una manera autodidacta, llig i escriu, i de vegades fins damunt del llom d'una cabreta mentre les pastura. Sense necessitat d'eixir al carrer, perquè si haveu estat en la seva casa, en la casa on ell va viure, en Oriola, haureu vist que precisament Miguel Hernández vivia en una casa on per la part de darrere de la casa s'apujava directament a la muntanya i allí era on tenia les cabretes, per tant no tenia ni que eixir al carrer per tal d'anar-se'n a treballar, i quan estava a la muntanya escrivia versos com estos que a continuació vaig a recitar. El poema que du per títol En cuclillas ordeño és un poema molt tendre, un poema que ell va escriure quan tenia solament 17 anys. Els grans poetes moltes vegades se tenen que avergonyir de les coses que van escriure quan tenien 17 anys, però Miguel Hernández, encara que d'algunes coses si haver viscut possiblement s'haver avergonyit, no seria precisament d'aquesta. Vostès escoltaran el primer poema, En cuclillas ordeño, d'eixe quasi xiquet, i escoltaran l'últim que recitarem i veuran la progressió d'este home que en 10 anys d'escriptura, fins que va morir, fins que el mataren a foc lent, pues en 10 anys d'escriptura, el progrés que va fer. Ara escolten el poema En cuclillas ordeño. En cuclillas ordeño una cabrita y un sueño. Glu, 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 hace la leche al caer en el cubo. En el tisú celeste va a amanecer. Glu, 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 se infla la espuma que exhala una finísima bruma. Me lame otra cabra y bala. En cuclillas ordeño una cabrita y un sueño. Miguel, en estos poemes, bueno, després mos aplaudixen tot junt, però ara quasi que es fas les introduccions dels poemes. Miguel es dia que amb constància i esforç i ajudat pels seus amics oriolans va a Madrid, fa un primer viatge a Madrid per tal de, en els seus poemes, donar-los a conèixer, i els seus amics l'ajuden econòmicament perquè puga fer este viatge, i entre aquests poemes possiblement duria este que anem a recitar a continuació, que du per títol Te me mueres. Ell, Miguel Hernández, tenia una nòvia en el seu poble, Josefina Manresa, començaren a festejar quan eren molt jovenets, i en aquells anys, en els anys 20-30, les dones en els pobles, i més en aquests pobles provincians, tenien que demostrar molt la seva puresa i la seva castitat. Així és que pareix ser que Josefina Manresa a Miguel Hernández li deixava ficar-li poc la mà damunt, almenys en públic. Miguel Hernández li reclama un amor més carnal en este poema que du per títol Te me mueres, i que diu aquestes coses. Te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor, estoy confieso, de que raptor intrépido de un beso yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla, y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla de escrúpulo y de peso se te cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido cada vez más patente, negro y grande, y sin dormir estás celosamente vigilando mi boca con qué cuido para que no se vicie y se desmande. Bien, estos poemes son, digamos, la prehistoria de Miguel Hernández, son unos poemes de un Miguel Hernández muy joven, y a continuación anem a comenzar a recitarlos, como este ha sido el inicio, digamos, de el mejor libre, según sus críticos, de Miguel Hernández, El rayo que no cesa. El rayo que no cesa es un libre de amor. Un llibre d'amor que pareix ser, ara que ja va morir la seva esposa, Josefina Manresa, pues han pogut traure els biògrafs la realitat de totes aquestes coses. I aquest llibre d'amor que sempre Josefina ens digué que li l'havia dedicat a ella, pareix ser que hi ha molts poemes que estan dedicats a altres dones. Miguel Hernández, com molt bé coneixen els meus companys que estan sense ser a la primera fila del Val, tenia, mentre estigui en Madrid, va conèixer una pintora del grup de Vallecas, que s'anomenava, que era una pintora molt naturalista, un grup de pintors molt naturalistes, i va conèixer una pintora de la qual s'enamorà. En aquest moment, l'any 33-34, ell trenca la seva relació amb Josefina Manresa. Tal vegada, per això, estos poemes, el que acaba de recitar, de Te mueres de casta i de sencilla, ja li està reclamant determinades coses que Josefina no li donava, però que Maruja Mayo, la pintora, sí li donava. La cosa és que, i aquest llibre del Rayo que no cessa, hi ha moltes referències a Maruja Mayo. Este poema, que anem a recitar a continuació i que du per títol Como el toro, és precisament, segons els crítics, el moment en el que Maruja Mayo, una dona molt liberal, després d'estar 5 o 6 mesos en Miguel Hernández en Madrid, pues es cansa de Miguel i el deixa. I ell, en aquest moment, escriu este poema, Como el toro. Como el toro, he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada. Como el toro burlado, como el toro. Bé, pues anem a continuar en el Rayo que no cessa i es vaig a fer una xicoteta introducció. Jo sé que abans els he tallat un poc quan m'anaven a aplaudir. Quan acabem este poema que anem a interpretar a continuació, si tenen ganes d'aplaudir, com que intervendrà també, a més de tocar la guitarra cantant Lucho, pues aixina que siga compartit i és més bonic. Bé, pues, vaig a introduir l'únic poema que n'hi ha en el llibre El Rayo que no cessa que no parla d'amor. És un poema molt conegut, és la elegia a Ramon Sigé. Molta gent coneix perfectament per què va incloure este poema en aquest llibre, Miguel Hernández, altra no. Comentarem somerament per què. Ramon Sigé és el millor amic que té Miguel Hernández en Oriola. Però Ramon Sigé és un home molt conservador i és un xic, un estudiant ric. La seva família té diners i està estudiant dret. Miguel Hernández és tot el contrari. Què ocorreix? Que quan Miguel se'n va a Madrid, Ramon Sigé l'ajuda. Són amics, per damunt de tot, i l'ajuda econòmicament i l'ajuda moralment. Però una vegada en Madrid, Miguel Hernández coneix a Pablo Neruda, coneix a Vicente Aleixandre, coneix a Lorca, coneix a Alberti, coneix a tota la generació dels poetes del 27. I va canviant en la seva manera de ser. Va apartant-se del món conservador d'Oriola, va apartant-se de l'Església, va apartant-se de moltes coses i sobretot aproximant-se al món obrer d'on ell procedeix. En aquest instant, ell va deixant de contestar les cartes a Ramon Sigé i el 24 de desembre de 1934, el dia de Nochebuena, mor Ramon Sigé. De repent, mor en 21 o 22 anys. Què ocorreix? Que possiblement, quan Miguel rep la notícia de que ha mort l'amic, a aquest amic li devia moralment moltes coses, també possiblement econòmicament. El cas és que aquest amor que sentia per l'amic el volca completament en la elegia més emocionant, pense, que s'ha escrit mai, la elegia a Ramon Sigé, que anem a interpretar per a vostès a continuació. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramon Sigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridente, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresar.
Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrará la sombra de mis cejas, tu sangre se irán a cada lado, disputando tu novia y las abejas, tu corazón ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A la salada salma de la rosa, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma,
que tenemos que hablar de muchas cosas.
Compañero del alma.
Bé, estem situats més o menys, com els he dit, finals de 1934 mor Sigé, principis de 1935 Ix el rayo que no cesa. El llibre, possiblement, el llibre d'amor més complet que s'escriu per algun poeta de la generació del 27. Tenim que llevar-li entre tots ixa etiqueta que se li penjà a Miguel Hernández de pastor poeta, de pastor que és de veres que cuidava cabres quan era jovenet, però que no se quede ahí la cosa. És a dir, Miguel Hernández va ser un, per no dir el més important, dels poetes de la generació del 27. I això, com que no era universitari, com que tenia una formació autodidacta, com que tantes coses i prejudicis que moltes vegades mentalment fem, l'anaren arraconant i tenim l'obligació de posar-lo en el seu lloc. Com es deia, el rayo que no cesa ix en gener de 1935, i el motiu de que estiga l'únic poema que no té res a veure en l'amor, diguem-ne en l'amor per una parella, és el de Ramon Sigé, tenia ixa explicació. Però Miguel ja ha pres una veu pròpia, i ixa veu que estava comentant-los abans, influenciada per Neruda i per Vicente Aleixandre, sobretot. I el poeta que anomenaven Cabrer ja és el poeta obrer, ja és el poeta del poble. Poc abans de que comence la Guerra Civil, 1936, ell escriuria este poema que anem a recitar a continuació, Les abarques desiertes. La nit de Reis, els xiquets de la gent rica li deixaven moltes coses. Miguel Hernández penjava les seues espardenyes quan era un xiquet en el seu poble i quan s'alçava per matí tenia les mateixes coses, és a dir, res, cap cosa. Bé, pues, Les abarques desiertes ens diu més o menys això i sonen d'aquesta manera. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero en la ventana fría y encontraba los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Yo nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía, y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas.
Gracias. Hasta aquí la primera parte del concierto recital en homenaje a Miguel Hernández que Lucho Roa y Vicent Camps dieron el 24 de abril en el marco de la 41 edición de la Feria del Libro de Valencia. A lo largo de la presentación en los Jardines de Viveros de Valencia, de casi una hora total de duración, el cantautor chileno Lucho Roa, a la voz y guitarra, y el recitador valenciano Vicent Camps recorrieron la vida y la obra poética de Miguel Hernández. Nos marchamos, un día más, el cielo del control, Paco Aliente ante el micro en la selección y presentación de las músicas.
Les coses són com són, la història és com és, i nosaltres, per molt que vulguem, no podem canviar-la. Estem on estem. Estem en un moment en què Miguel està arribant al final de la seva vida, en què està empresonat, i en què, com es deia fa un moment, està pensant en la seva llibertat, en la llibertat dels braços de la seva dona, de Josefina. A mi em costa molt, moltíssim, i mireu que he llegit vegades la seva obra, em costa molt pensar en un home tancat i que escriga coses com no podran atarme, este mundo de cadenas més pequeño i exterior, quien encierra una sonrisa, quien amuralla una voz. Això ho està dient un home tancat. Pues, escolten, el poema sencer és un poema que s'anomena Antes de l'odio. Com que és un poema dedicat a la seva dona, a la llibertat que ell busca en els braços de la seva dona, que està lluny, que està a Oriola, i l'altre poema, que anem a recitar a continuació, està pensat també en la seva dona i en el seu fill, Les nanes de la cebolla, els anem a recitar els dos conjunts. Per això els ho dic abans, perquè sàpiguen que Lucho entrarà només acabe jo el primer poema. No, si volen aplaudir, ens aplaudixen quan acabem Les nanes de la cebolla. El primer poema serà Antes de l'odio. I un home que està tancat, diguent aquestes coses que jo acabo de comentar-los, diu que tot ha passat per amor i que solament l'amor és el que pot cobrir totes les mancances que hi té. Escolten-lo dels seus versos. Beso soy. Sombra con sombra, beso, dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas, del aliento, sin sombra de la creación. Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor, corazón en una copa donde me lo bebo yo y no se lo bebe nadie, nadie sabe su sabor. Odio, vida, cuánto odio, solo por amor. No es posible acariciarte con las manos que me dio el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos abaten en ellas hoy hierros que crecen las venas y las guardan sin rencor. Por amor vida abatido, pájaro sin remisión, solo por amor odiado, solo por amor. Amor, tu bóveda arriba y yo abajo siempre, amor, sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido, sin calor, a los pies de la tiniebla más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador y a veces cuchillo solo, solo por amor. Todo lo que significa golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire, decidido espacio, sol, horizonte aleteante sepultado en un rincón. Espesura, mar, desierto, sangre, monte rodador, libertades de mi alma clamorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo donde no se quedan, no, pero donde se despliegan, solo por amor. porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero constante y a paredón, y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy. Alto, alegre, libre, solo por amor. No hay cárcel para el hombre, no podrán atarme. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos, tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo por amor.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cuna del hambre, mi niño estaba con sangre de cebolla, se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre.
Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea.
Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor.
La carne aleteante y súbito el párpado, y el niño como nunca coloreado, cuánto jilguero se remonta y aletea desde tu cuerpo, sí.
Desperté de ser niño,
desperté de ser niño,
nunca despiertes,
nunca despiertes.
Triste llevo la boca,
triste llevo la boca.
Ríete siempre,
ríete siempre,
siempre en la cuna,
siempre en la cuna,
defendiendo la risa,
defendiendo la risa,
pluma por pluma,
pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Ay, si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes ríes con cinco azahares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines.
Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr diente abajo buscando el centro.
Vuela, niño, en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no te derrumbes. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
Gracias.